cas de l'anglès, no seria el cas de la Beyoncé, aquest single Ladies. Bé, la història avui, com us dèiem al principi, és intentar explicar què està passant aquí, per què tots els artistes s'estan venent les seves cançons, qui les compra, per què se les venen, i un dels casos més curiosos és el de Beyoncé, perquè l'Església Anglicana ha invertit diners, l'Església d'Anglaterra, en els drets d'autor d'aquesta cançó i 50.000 més de la mateixa Beyoncé, de Rihanna, de Kanye West, en fi. L'Església Anglicana és accionista d'una empresa que es dedica a això, a comprar els drets d'autor als grans músics i després explotar-ho, treure'n profit econòmic dels drets d'autor d'aquestes cançons. Això ho vaig descobrir en una notícia que llegia fa unes setmanes. Bé, passen uns dies i ja no és Beyoncé, Rihanna o Kanye West, sinó que és Neil Young, també. Neil Young s'ha venut la meitat dels seus drets d'autor a aquesta empresa. I ahir mateix, encara un altre nom s'afegeix a aquesta llista. I hem dit, a veure, Marc Ferragut, vine cap aquí. Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Investiga què està passant per respondre a aquestes preguntes que dèiem, eh? Per què els músics s'estan venent els drets de les seves cançons i qui hi ha darrere d'aquest negoci.
Sí, sí, he intentat treure l'entrellat de tot plegat, que déu-n'hi-do, és tot un món, ho explicarem, això, en quatre preguntes bàsiques, aptes per tots els públics, i deixa'm afegir un nom en aquesta llista. Dylan, que a principis de desembre es va vendre el 100% dels seus drets d'autor. En aquest cas, no és en aquesta empresa, sinó a una discogràfica, que és Universal Music. Però és un cas a tenir molt en compte, per entendre què està passant.
Doncs va, primera pregunta, Marc. Què implica vendre's els drets d'autor de les cançons?
Això m'ho ha respost el cantant, compositor i productor musical, Marc Parrot.
Implica que, per un costat, que ja no tens el control de decidir si vols que una cançó teva es faci servir per un anunci, per una campanya política, o sigui que perds absolutament el control d'això. I, a més, doncs, també perds les compensacions econòmiques que es desprenen de l'ús d'aquesta obra teva, no? En el cas del Bob Dylan, sí que he llegit que ha perdut absolutament el control sobre la seva obra. O sigui que ara, de cop, crec que és Universal, no?, que s'ho ha quedat. Poden posar les seves cançons a anuncis publicitaris, a campanyes de partits polítics, etc.
Això és el que passa quan et vens totes les teves cançons, que és el cas de Bob Dylan, tot i que hi ha casos amb més matisos, el de Neil Young, per exemple. Ell només s'ha venut la meitat dels seus drets d'autor i s'ha reservat una mena de veto a l'ús comercial de les seves cançons. Si Neil Young no vol que, no ho sé, Burger King faci servir Rockin' in the Free World, encara ho podria evitar. El que està clar és que quan es venen els drets, deixen de guanyar uns diners en el futur per guanyar-los ara. El que fan les empreses que compren els drets és posar un preu al comptat, per dir-ho d'alguna manera, a aquelles cançons preveient aquest rendiment econòmic que en poden treure en les properes dècades, perquè parlem de dècades.
És aquell dilema que et planteja moltes vegades, no? Que prefereixes un milió d'euros avui, que te'l dono ara, o 10 milions al llarg de tota la teva vida, no? I moltes vegades les necessitats fan que s'acabin venent això. De tota manera, també és veritat que encara que et venguis el 100% dels drets de les cançons, suposo que pots negociar una clàusula en la qual, abans de permetre per la campanya de Donald Trump una cançó teva, que tu puguis tenir el dret de veto, això. Va, per tant, primera pregunta contestada, què implica vendre's els drets d'autor de les cançons? La segona pregunta, que és el que està passant ara, que és per què els artistes es venen ara les seves cançons?
Mira, sabeu allò de más vale pájaro en mano que ciento volando? Mm-hmm. Doncs va per aquí, He trobat un tuit significatiu de David Crosby, que és fundador de The Bears, de Crosby, Stills, Nash & Young, que comentava la venda dels drets de Dylan. Deia, també em vendré el meu catàleg. No puc treballar i l'streaming m'ha robat els diners dels meus discos. Tinc una família i una hipoteca, els he de cuidar, així que és la meva única opció. Estic segur que els altres músics senten el mateix. Dit d'una altra manera, vendre's els drets d'autor és una manera d'assegurar-se una plàcida jubilació, Així de clar, No ho dic jo, sinó que ho diu l'home que està apostant més fora en la compra dels drets d'autor, l'empresari Merck Mercuriadis. Quedeu-vos amb aquest nom, perquè és el que actualment té drets de la Beyoncé, de Neil Young, de Shakira, etc., aquesta empresa que comentàvem abans. Merck Mercuriadis ho explicava en una entrevista a la cadena CNBC dels Estats Units.
Aquest és l'empresari en el qual, diguem, en la seva societat hi ha l'Església d'Anglaterra, que té un 11% de l'empresa d'aquest senyor, el té l'Església d'Anglaterra i està cobrant els drets doncs, de tots aquests cantants. A veure què diu Merck Mercuriadis.
Hi ha dos aspectes que entren en joc. El primer és que si ets autor de cançons, fins i tot si estàs fent 2 o 3 milions de dòlars cada any, si estàs en aquell moment en què estàs preparat per rebre un xec de 30 milions, perquè això marca una diferència important a la teva vida, aquest tipus de transacció és l'únic que et pot ajudar a aconseguir-ho, perquè no pots tocar en directe ni vens merchandatge. I l'altre aspecte és que nosaltres som guardians d'aquestes cançons. Ens assegurem que aniran cap endavant, que tindran el seu valor i que el llegat de l'artista també es mantindrà.
Ho pinta maco, no? Ho podem dir
sí,
així.
Home, clar, i tant.
Clar, sobre aquesta última idea, això que deia del llegat d'aquests grans artistes, és cert que si es venen els drets d'autor també eviten aquells litigis, no?, que a vegades hi ha per les herències musicals, i recordem que els drets d'autor són vigents fins que no han passat 70 anys de la mort de l'artista.
Per tant, els que deuen estar preocupats hores d'ara amb tota aquesta venda de cançons són fills i filles dels artistes, no? Perquè, escolta, ja no...
Em quedo sense.
Clar, no només era assegurar la jubilació del meu pare o de la meva mare, sinó que jo també podria viure uns quants anys de renda. Clar, el pare o la mare s'ho ha venut abans que pugui passar això. Clar, això fa que s'entengui més els músics més grans, no? Que un Bob Dylan o que fins i tot un Neil Young es venguin les seves cançons. Dius, mira, estic en una edat ja que... Però, clar, Shakira, o Beyoncé, o Rihanna, no?
Sona més estrany, i, de fet, la resposta per què s'ho estan venent jo crec que és més complexa, però també hem de tenir en compte que no s'han venut tots els drets d'autor de les seves cançons, n'han venut una part. Simplificar molt és com demanar un avançament de sou. Penseu una cosa, les grans estrelles de la música guanyen molts diners.
Una bestreta, em pots fer una bestreta, sisplau?
Exacte, vindries a això. Guanyen molts diners, però també en gasten molts.
Ens en fem el càrrec.
I crec que no és casualitat que l'any 2020, any de pandèmia, any en què no hi ha concerts massius, hagin començat a vendre els seus drets d'autor, a negociar, no?, aquestes vendes per tenir diners extra, això, en el moment en què els han baixat ingressos perquè no poden sortir de gira. Clar, això és una opció que, de fet, altres artistes potser no els interessa, Un cas que ens proposa el Marc Parrot.
En un mercat com l'anglosaxó pots viure fins i tot d'una cançó. Hi ha els típics one-hit wonders, no?, que són aquells artistes que han triomfat amb una cançó i que la cançó s'ha doncs, convertit en un clàssic i només dels drets que va generant els permet viure. Si els vas a visitar a casa seva, segur que veuràs que viuen la mar de bé, no? Però, és clar, estem parlant d'un mercat de molts milions de consumidors. Ara, en el mercat català, impossible.
Home, 40 anys d'aquesta cançó, eh?
Ah, doncs mira, clar, 40 anys generant ingressos, no?, als autors d'aquesta famosíssima cançó que, clar, és això, un one hit wonder, no?
I, clar, en anglès, que hi ha un mercat absolutament mundial, pots viure d'una sola cançó, eh? Això és fortíssim, eh?
Potser no pots viure allò al nivell de Bob Dylan, que en té moltíssimes, però sí que, escolta, et dona de menjar. Més enllà dels One Hit Wonder, també hi ha un cas molt famós a la inversa que crec que val la pena comentar, que és el de Paul McCartney. Ha batallat durant molt temps per recuperar els drets d'autor de les seves cançons amb els Beatles, que, atenció, això potser sonarà a alguns oients, eren propietat de Michael Jackson. Fins a la seva mort, fins a la mort de Michael Jackson, que els va aconseguir Sony, la discogràfica, eh? I fins fa 3 anys, que abans de començar un periple judicial també molt complicat, McCartney doncs, va tancar un tracte amb Sony per recuperar aquests drets. Però és fort, eh? Fins fa 3 anys no tenia els drets de les cançons amb els Beatles. En resum, l'amic Pol ha perdut una milionada perquè no tenia aquests drets. I aquestes cançons s'han anat revaloritzant amb els anys.
Clar, una de les coses que deia el Marc és que, sobretot els artistes més joves, els casos aquests de Shakira o de Beyoncé, no hi han hagut gires. Les gires, els concerts, és la gran font d'ingressos. Això vol dir que has de buscar altres fonts d'ingressos. I hi han empreses, sobretot aquesta que ens explicava el Marc, d'aquest senyor canadenc, que diu, calla, ara és el moment de fer ofertes molt atractives i en vendran els drets de les cançons i aquesta societat els explotarà durant tota la vida. Com genera diners una cançó?
D'una banda, el que ens ve a tots al cap, amb les reproduccions per streaming o venent discos, no?, que va més a la baixa, però aquestes opcions no són les més rendibles. Ens en parla Jonathan Argüelles, que és cantant, músic i promotor artístic.
El consum musical, des de ja fa un temps i en un futur encara serà més, doncs s'està fent a nivell digital, vale? Doncs amb Spotify's, amb YouTube's, amb Apple's Stores, amb tot plegat. I aquestes plataformes encara no han trobat la manera o no han volgut trobar la manera de que els artistes puguin cobrar el que realment haurien de cobrar, vale? Abans, un grup venent discos cobrava una quantitat de diners que ara, amb reproduccions digitals, evidentment, no cobra. O sigui, ha de tenir una quantitat de reproduccions molt grans per poder igualar el que guanyaven abans. I la via d'ingressos per un músic, sobretot, a dia d'avui, està en els concerts.
Això per posar-ho en xifres, es calcula, perquè no són gaire transparents a Spotify, que aquesta plataforma dona als artistes poc més de 3.000 euros per cada milió de reproduccions. Clar,
per cada milió?
Per cada milió, sí, sí. 3.000 euros. Que
clar,
és molt
costa poquet. Molt arribar a un milió de reproduccions, no?
Estem parlant només de Spotify, a YouTube, etc, però vaja, no paguen gaire millor, eh?
És a dir, perquè ens entenguem, ara veia, el Boig per tu té 6 milions de reproduccions, ara mateix a Spotify. Això voldria dir, Boig per tu, que estem parlant d'una de les grans cançons més reproduïdes en llengua catalana, 6 milions de reproduccions a Spotify voldria dir 18.000 euros.
Sí, sí, o grups com Charango, no?, que em sembla que deuen tenir, entre totes les seves cançons, juraria que ronda les 400.000 reproduccions, una xifra així, doncs al final cada mes surten uns 1.300 euros, més o menys, a repartir entre tots els que són a Charango i els que tinguin els drets, etcètera. És complicat. Per això, no?, perquè no és gaire rendible, hi ha moltes altres maneres de rebre diners amb una cançó. Quan algú fa una versió d'aquesta cançó, hem de recordar que no és el mateix l'autor de la cançó que l'intèrpret d'aquesta cançó. Ho entendreu millor a través de l'experiència de Marc Parrot i el seu alter ego, que molt recordaran, El xaval de la peca.
Si jo versiono, com va ser en el seu moment, doncs el llibre, que l'havia interpretat Nino Bravo, però que no era una cançó de Nino Bravo, sinó que era d'un tal Armenteros, i l'altre no me'n recordo com es deia, era d'una parella de compositors i autors. Si jo faig un enregistrament d'aquesta cançó, guanyaré diners per la venda dels discos, però no tots els diners de la venda, sinó que hi haurà una part que anirà per aquests compositors i autors. Que si no haurien existit les cançons que jo vaig versionar, jo no hauria pogut fer tots els bolos que vaig fer, no? O sigui, jo vaig obtenir un èxit i un rendiment gràcies a aquestes cançons, gràcies a aquests autors, a aquests compositors. Per tant, és de lògica que una part dels meus beneficis vagin cap a ells.
Armenteros, que sapiguem res a veure amb Jordi Armenteres, i Bart Pablo Herrero són els compositors de Libre, que, com deia el Marc Parrot, aquests autors també rebien diners perquè ell tocava la cançó en directe, oficialment.
I ho explicava molt bé, perquè sí. Diu, clar, jo vaig tenir aquell èxit gràcies a que aquests senyors, molts anys abans, van composar aquesta cançó.
És de justícia, no? Oficialment, a un concert, tu has de declarar quines cançons tocaràs i notificar-ho a la Societat de Drets d'Autor que pertoqui. La més coneguda, no?, per molta gent és Gai. Un altre cas pràctic, en aquest sentit, que ens planteja el Jonathan Argüelles.
Jo, per exemple, recordo quan era petit que a la festa major del meu poble, i durant molts anys, doncs les orquestes que anaven passant sempre en algun moment de la nit tocaven El boig per tu. Doncs si el grup feia les coses bé i omplia les fulles d'esgai i tot plegat, doncs en teoria els autors de la cançó Boig per tu haurien d'haver guanyat alguna cosa.
Abans, quan parlàvem dels 6 milions de reproduccions a Spotify de Boig per tu, tu hi has barrejat Charango, també, llavors jo crec que hem barrejat, jo parlava de xifres absolutes, en el cas de Sau, que són 6 milions absolut, i tu deies que Charango té unes 400.000 reproduccions mensuals a Spotify,
sí, sí.
Perquè, clar, per exemple, Una lluna a l'aigua té 17 milions de reproduccions, o Músic de carrer 13 milions, Compta amb mi 10 milions. Per tant, tu feies els números mensuals, que volia dir que potser els hi tocaven entre 1.000 i 2.000 euros al mes de tots aquests centenars de milers de reproduccions a Spotify,
sí, eh? Sí, exacte, ho feien com, diguem-ne, com si fos el sou mensual, no?
Exacte, doncs, sí, sí.
A través
sí,
de les
sí,
reproduccions cada mes, cada mes, aclarim-ho. Més maneres de generar diners amb una cançó. Això que estem fent ara mateix, posar cançons a la ràdio.
En el cas de la ràdio, els diners vindran, o de les televisions, dels els beneficis que obtingui per publicitat, i etc. I a partir d'aquí s'arriben acords i també es fa un llistat de les cançons que s'han programat i que s'han tocat a la ràdio, o s'han emès a través de la ràdio. De fet, les cançons, quan s'editen, tenen un codi que es diu ISRC, que és com una matrícula. I aleshores, ara mateix, a totes les radiofórmules, per exemple, quan entren una cançó en fórmula, allò queda enregistrat a través dels ordinadors que fan sonar-la.
Posar cançons a la ràdio és una d'aquestes maneres. De fet, doncs, això en teoria ara mateix està passant, no? mentre anem parlant. I encara una altra font d'ingressos. Ho mencionàvem abans, eh? Si la teva cançó surt a un anunci. Aquesta cançó que immediatament ja... Res, han passat 3 segons i ja dius, vale, ja sabem quina marca és. Doncs això és una empenta brutal per un grup que era molt desconegut.
No només perquè els hi creix molt les reproduccions d'una cançó, sinó també perquè cobren, diguem, no?
Exacte.
Aquí pots, diguem, apretar una mica, no?
Sí, hi ha un preu a part, diguem, per posar aquesta cançó, sincronitzar-la amb un anunci. I finalment també genera quartos col·locar la cançó a una pel·lícula, una sèrie, un videojoc, que això, de fet, interessa molt a les empreses perquè es veu que està bastant ben pagat.
Anem a casos concrets, és a dir, quants diners pot arribar a generar una cançó?
Fa de mal calcular, perquè evidentment depèn de cada cas, però intentaré que us feu la idea amb aquesta cançó. L'havíeu escoltat poques vegades aquest Nadal, doncs encara una altra més quan estem a mitjans de gener. Jo crec que hem fet molt feliç Mariah Carey perquè no només la canta, sinó que és autora, juntament amb Walter Afanasieff. L'any 94 es publica aquesta cançó. Segons la revista The Economist, des de llavors hauríeu guanyat Mariah Carey més de 53 milions d'euros pels drets que té d'aquesta cançó.
A més, ara, aquesta cançó, el 50% dels drets també pertany a la companyia del Marc Mercuriadis. O sigui, clar, dius, mira, jo ja n'he guanyat 53 milions d'euros, a partir d'ara paga'm una bona morterada i explota en tu la meitat i l'altra meitat. De manera que aquest senyor, aquest senyor enigmàtic, aquest Marc Mercuriadis que ens has presentat abans, clar, té un càrrec com si fos un mànager de cançons, no de grups, sinó
sí,
que la seva feina, d'alguna manera, és moure cançons, no? Perquè aquestes cançons, que vaja, es mouen soles, no? Perquè estem parlant d'uns hits, vull dir, clar, que evidentment es mouen sols, però sí, sí, és aquesta nova feina de mànager de cançons. Per exemple, a Bob Dylan, què li han pagat?
Mira, es parla de xifres, això són el New York Times, de 300 milions de dòlars pel seu catàleg, que això són 250 milions d'euros. Efectivament, crec que és un bon pla de pensions, per assegurar-te la jubilació.
I la quarta i última pregunta, que ja ha sortit d'alguna manera durant tot aquest reportatge que ens estàs plantejant avui, qui s'està fent d'or amb els drets d'autor?
Aquí hi ha aquests colossos discogràfics, dèiem Universal Music, que és la que ha comprat els de Dylan. També editorials musicals, no hi entrarem, però no són el mateix que les discogràfiques, són una altra part del sector. Aquí hi ha una que es diu Primary Wave, que ha comprat drets d'autor a Stevie Nicks, això inclou Fleetwood Mac, evidentment. I el nom més important, doncs, sí, ja l'he dit abans, Marc Mercuriadis, que aquí hi és aquest home. Deies abans, no?, és un mànager de cançons, doncs venia de ser mànager de grups com Guns N' Roses, d'artistes com Elton John o la mateixa Beyoncé, i és el fundador d'aquesta empresa, no?, Hypnosis Song Fund, de la qual és accionista l'Església Anglicana. Què fa, doncs? Això exclusivament es dedica a crear un immens catàleg de cançons que gestionaran a les properes dècades, i en un parell d'anys s'ha gastat més de 750 milions d'euros. És que és una brutalitat. Només en drets d'autor, eh? Mercuriadis explicava així per què creu que és el negoci del futur.
In the same way that you think of gold. De la mateixa manera que penses en or, diamants i petroli com a coses precioses, creiem que quan aconseguim les nostres aspiracions, la gent pensarà en cançons com pensen en or, diamants i petroli. És un nou valor a l'alça. Ens ha costat un any convèncer gent perquè reconeguin que les cançons són així d'importants. Són previsibles, són fiables, i els ingressos que donen quan compres grans èxits es mantenen estables durant 50, 60 anys. I a més, hem arribat a un punt d'inflexió en el que, gràcies a l'streaming, moltes persones els compensa pagar per la música. Així que els ingressos comencen a disparar-se. Convenient for people to pay for music and the income is starting
to skyrocket as a result. Doncs, Marc, interessantíssim. De veritat, sap greu que treballis aquí i no siguis Mercuriadis, tu, en persona, perquè, escolta'm...
No, escolta'm, amb aquest domini ara ja et pots posar a comprar.
Escolta, parlem-ne.
A comprar. No, però realment val la pena, perquè totes aquestes notícies que llegíem i sentíem aquests dies, es ven les cançons, doncs mira, ens ho has traduït i ha valgut la pena. Gràcies, Marc.
A vosaltres.
Ara tornem.